haguéssim viscut prou d'aventures, encara ens queden les aventures del diumenge amb el pròxim convidat aquí al suplement i fins l'hora en punt, fins que sigui la una. Heu escoltat un fragment. És un fragment que ha escrit el nostre protagonista de les aventures d'avui, el Jaume Tolosa. Jaume, bon dia.
Bon dia.
Escolta, és un fragment d'un diari que has escrit tu i has parlat d'una cursa molt dura. Val? Comencem a situar-nos, perquè nosaltres anirem allò donant tota la informació, però aquesta cursa tan dura de la qual parlaves, quina és?
És una cursa que se celebra al massís del Foguer, a Argèlia, que es diu Transsahariana.
Uh-huh. I per què és tan dura aquesta cursa? Què és el que la fa especialment forta?
És una suma de diferents coses. És una cursa de 268 quilòmetres en versió non-stop, o sigui, és a dir, des que comences fins que no acabes, no para el crono. Uh-huh. Hi ha molt desnivell, vam fer 12.000 metres de desnivell acumulat. Al migdia teníem temperatures vora els 50 graus, a la nit 6 graus. Hem d'anar carregats amb tot el menjar per tota la cursa, molta pedra...
Sí, molt... no, ja m'has convençut, ja. Pots dir més coses, però m'has convençut i molt, perquè
dur,
pels oients ho anireu descobrint. El Jaume, el nostre convidat, el Jaume Tolosa, és atleta, i ell ara ens ho deia, de fet va cada segon en aquesta cursa duríssima, que és la Transsahariana, que és una carrera d'una sola etapa de 268, es diu, 268 quilòmetres pel desert del Hogares, Hogar, Algèria. M'has dit les hores que va durar? Hem dit quilòmetres, però les hores, no sé si m'ho has dit.
I vaig estar 50 hores i 38
50
minuts.
50 hores i 38 minuts.
Sense parar.
I totes seguides?
Sense parar.
Sense menjar ni dormir?
Home, menjar sí.
Dormir no?
Dormir vam dormir 5 minuts.
Menjar sí, però què menges en aquestes ocasions?
Sempre portem un tipus de menjar que és liofilitzat, que és un menjar que li treuen tota l'aigua perquè pisi poc, i llavors només ja has de tornar a afegir aigua per rehidratar-ho.
Uh-huh. I això és el que anaves menjant.
Sí.
Dormir poc...
No,
sense parar?
Dormia 5 minuts.
Sí. 5 minuts.
5 minuts.
50 hores,
sí.
5 minuts.
Quan no podíem més, vam parar un moment, anàvem jo i un italià, anàvem junts al cap de la cursa, i vam decidir parar a dormir 5 minuts, primer jo i després ell, perquè si tots dos alhora no ens haguéssim a dormir una rato, i ja va estar.
Ostres, és que perdona, és que em costa continuar i tot. No, és que m'ho estic intentant imaginar. I tu vas acabar segon? I com, amb quines condicions, o sigui, com et vas quedar físicament després d'aquest esforç sobrehumà?
Físicament...
Sí, com estaves? És a dir, no sé, que
no,
diguis, jo que sé, tenia els peus destrossats o...
No, bueno, no. Els peus és l'única cosa que em van portar problemes perquè no ens esperàvem unes temperatures tan altes i el primer dia ja vaig tenir problemes de butllofes per l'excessiva temperatura que em van bullir els peus.
Uh-huh. M'agradaria continuar escoltant fragments d'aquest diari que has escrit per continuar situant-nos en l'aventura d'aquest convidat que ens acompanya avui.
Ja fa una estona que m'he quedat sense aigua i començo a flaquejar de veritat. En Pasqual m'espera. Ell es troba molt millor que jo, però m'espera. No hem fet cap pacte explícit, però fa tantes hores que patim de costat que sabem que arribarem de costat. Guanyarem la cursa agafats de la mà i ens farem una abraçada. No som rivals. Ara ja no. Ara som dos amics que arribem a meta havent compartit molt més que unes hores.
És el company que m'has dit que et vas tornar per dormir aquests 5 minuts,
exacte,
no?
Exacte, un italià que es diu Pasquale.
Pasquale, el Pasquale. I encara mantens contacte amb el Pasquale?
Sí.
Sou amics?
Home, vam compartir moltes
clar.
Coses.
Sí, és molt intens. El que vau viure vosaltres,
intens.
Jo diria que ho viu poquíssima gent al món, la veritat. Tot i això, al final no vau arribar junts?
No. Jo vam tenir un problema. A l'últim control de pas ens van dir que faltaven 7 quilòmetres i en realitat en faltaven 27. Però en vés de verificar-ho amb el roadbook, ens ho vam creure. No vam parar ni a menjar en aquell moment, quan hagués sigut l'ideal, menjar. Però, esclar, vam pensar que 7 quilòmetres era tan poca cosa que
ja
podíem
tirar,
sí. Uh-huh. Jo no vaig agafar ni aigua, pràcticament. Vaig omplir una miqueta un dels bidons. I vaig quedar sense aigua i amb aquelles temperatures em vaig començar a deshidratar. Vaig haver d'anar afluixant el ritme, que és això que explico que ell m'espera.
Sí.
Però va arribar un punt que vaig dir prou. O sigui, ja era la meva salut o la cursa i vaig haver de parar, perquè, bueno, s'havien accelerat les pulsacions, em trobava una mica marejat, vaig haver de parar i ell va acabar i és quan va guanyar. I jo, bueno, vaig reposar uns 25 minuts i vaig continuar després i ja va estar.
Déu-n'hi-do, s'ha de tenir sang freda, però, per fer aquesta reflexió de dir o la cursa o la meva salut.
Sí.
Has de tenir un moment de lucidesa, perquè, clar, et pots deixar endur per la tensió de dir ja estic arribant i vinga, i forço i a veure què passa, no? I no ho vas fer.
No, i estic molt content d'haver... O sigui, no... M'he posat una mica a prova i he vist que sí, que sóc molt competitiu, m'agrada molt guanyar, però no fins al punt de jugar-m'hi a la salut. Perquè ja em faltaven, quan vaig decidir aquest pas, que ja portava més d'una hora sense aigua, faltaven 11 quilòmetres, que en aquelles condicions poden ser encara 2 hores.
Doncs a mi m'agradaria saber, aquest moment és important en el recorregut, però no sé si us vau perdre gaires vegades.
De cop i volta, quan començàvem a desesperar, veiem una dona escombrant al carrer. Ens hi acostem a poc, per no donar-li cap ensurt, i li demano en francès per on podem recuperar la pista. I li demano un cop i un altre cop, amb tota l'educació, i la dona no ens fa cas. En veu baixa comentem amb en Pasqual que quina maleducació, que ni ens saludi. A poc ens hi anem acostant, i quan som al seu costat veiem que estem parlant amb un espantaocells.
Déu-n'hi-do, en aquella ocasió va ser un espantaocells, eh? Sí que anàveu allò a pinyó, que diuen, eh?
Bueno, això és...
Sí que estava ben fet, l'espantaocells.
No, absolutament que no.
Aleshores, explica'ns què va passar, a veure.
No, aquí, quan ens va passar això, era la segona nit ja, o sigui, portàvem 30 i pico hores corrent, o 40, no sé quantes, sense haver dormit. Bueno, vam dormir d'aquests 5 minuts i només amb el llum frontal i comences a veure visions i veus coses rares i, i una d'aquestes va ser això, però estàvem convençuts que era una dona, que llavors tu dormies fredament i dius amb un poblet de 10 cases al mig del desert que els carrers són de sorra, què hi fa una dona escombrant el carrer a les 3 de la matinada o a les 4, no sé quina hora era.
No, clar, després ho rumies, però,
moment... però en aquell moment
no tens
convençuts.
Temps de rumiar-ho. Hi havia més catalans a la cursa, no t'ho preguntes?
Sí, érem 4 catalans. Érem 3 que vivim aquí i un català que viu a Suïssa.
I a banda d'aquesta situació de l'espantaocells, no sé si vas tenir algun altre miratge o els miratges no existeixen, no és una llegenda urbana, això de les miratges. Tu dius que veies visions, coses estranyes.
Sí, ja, jo sempre havia pensat que allò dels miratges era una llegenda urbana, que hi fotien més pa que formatge. I ja, de dia jo no he vist mai cap, eh? Allò el típic de veure un oasi no l'he vist mai. Però sí que la nit, tan cansat i amb tanta son i només amb el llum del frontal, sí que és cert que les pedres es convertien en coses...
Però miratge, miratge, allò que...
Eren molt reals, eh?
Sí?
Eren molt reals. Jo veia unes figures completament... perfectes i reals, i a més eren figures complexes, vull dir, no era senzillament allò, sembla una vaca, no. Jo veia una plaça d'un poble amb gent amb balconets, amb flors, sense color, o sigui, color de les pedres, però veia aquestes formes i ja jo era conscient, i em deia, Jaume, ets una persona adulta, això saps perfectament que és un miratge, i tot i fregant molts ulls, allò era allà, eh?
Sí, molt
és molt curiós, molt
doncs,
curiós.
Doncs aquesta és l'aventura que ens ha vingut a explicar el Jaume Tolosa, i aquesta va ser la seva riuada.
Així va ser la meva arribada. Ningú no m'esperava. Dues banderes davant de les tendes i d'un 4x4 anunciaven que havia acabat. Després de tot l'esforç, de 268 quilòmetres, de 6.000 metres de desnivell positiu, de patir calor de dia a 50 graus i fred a la nit a 6, després de 50 hores i 38 minuts d'un patiment inhumà, ningú. Ni una trista foto per demostrar-ho.
Realment vaig ser així de trista, l'arribada.
Sí, sí.
Vaja, doncs sí, una mica et devies quedar... Com et vas quedar?
Bueno, és el que tenen aquestes curses petites, que no, l'organització no pot estar tot arreu.
Petites! Petites vols dir de petites d'organització?
Petites d'organització, sí, perquè només érem 40 participants.
I ara t'entrenes, Jaume?
Bueno, ara estic recuperant el peu, però sí, preparant la propera ja. Sí.
Escolta, ha estat un plaer conversar amb tu. Ens ha fascinat el que ens ha explicat el Jaume Tolosa, atleta. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Espai d'Aventures. Jo només dic que si voleu llegir complets, no, les teves reflexions, el teu diari, hi ha una pàgina, jaumetolosa.blogspot.com, on també hi ha fotos. Aquí sí que hi trobarem fotos.
Aquí sí.
Aquí sí que hi trobarem fotos.
De l'arribada no.
De l'arribada no, perquè no n'hi ha, llàstima, també. Però vaja, en tot cas, sí que hi haurà unes fotos fantàstiques de la cursa. Gràcies per haver vingut avui al suplement, Jaume.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, doncs ara ja ens queda l'aventura última ja al programa. Jo crec que ja no hi ha res més. No tenim temps per res més. Quin bonet,
no,
eh?
No, perquè la pau que duia jo personalment aquest matí, quan he arribat, s'ha convertit en un miratge també. Al cap de 10 minuts d'haver començat el suplement.
Vinga, arriba.
I ara s'acaba, ja.
El duel d'oients fidels.